L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què tal, Maica, com estàs?
Bé.
És que encara penso en la dada. La dada de la Raquel Tullauda, sexòloga, ginecòloga, no sé si us coneixeu amb la Raquel.
No.
De fa una estona, ha passat avui pel suplement, i comentant tota la història de la setmana, la cançoneta, el 80% de les parelles estables, monògames, clàssiques, el 80% són infidels.
El 80%? Poc, em sembla.
80%, eh?
Poc, em sembla.
Et sembla poc?
Et preocupa?
Home, no, una mica potser, membre, no? Perquè,
sí,
clar,
com a integrant d'una parella estable,
sí,
i informal, et preocupa aquesta
sí,
dada?
Sí, però ella ja parlava de a partir dels 10 anys de relació.
Ah, bueno.
Que és una cosa que encara em queda lluny a mi.
Però a veure, jo crec... Sí, en fi, sí. Jo mai he tingut una relació...
Mai de la vida has tingut una parella estable?
Sí, però no han arribat als 10 anys. No hem arribat als 10 anys. Però t'haig de dir que quan he estat amb una parella estable he sigut bastant fidel. I, de fet...
Bastant, quan... Sí, però no. si només és bastant, entres dins del 80%.
No.
Veus, amb això sí que a Catalunya tenim el consens del 80%. Som el 80%.
No, he sigut fidel i he sigut honesta. La veritat és que així, no he sigut gens gelosa, o sigui, mai re, ni controladora, ni coses d'aquestes. Però les parelles que he tingut, la gran majoria, no han estat fidels amb mi. No han estat.
I com ho has portat, això?
I... No, clar, ho veig amb la mirada d'una senyora de 54 anys. En aquell moment segurament ho vaig passar bastant malament, però és que és una sensació de dir, escolta tu, pues, si això no tira, i pues, cadascú per la seva banda, no? Tot hauria de resultar bastant més fàcil.
No has tingut mai la reacció de la Shakira?
D'escriure una cançó, no, però jo el que feia era...
O d'escriure una cançó, o de voler, o sigui, venjança.
Però jo crec que això de la Shakira, més que venjança, és una...
És pasta.
És un negoci, que a més, amb una intel·ligència empresarial brutal, doncs ha aconseguit, no sé, ahir parlàvem de xifres del que podia haver facturat en aquelles primeres hores, aconseguint el rècord de descàrregues i... Però el que ha fet ella és, sense cap mena de complexa, explicar una ruptura i un desengany i explicar com se sent i els sentiments que té cap a ell i cap a ella. I a més, i la reacció d'ell durant el dia d'ahir amb l'stream aquest que va fer amb el seu circ particular amb l'Ibai i la resta de capitans d'aquesta lliga va ser la que esperàvem.
Un moment, si us acabeu de llevar, heu de saber això, eh?
¿Cómo? Casio nos ha dado relojes.
Casio nos ha dado.
Un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio.
Está en Casiland.
Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo con Casio para la Kings League porque tenemos muchas cuentas atrás y tenemos muchos relojes.
¿Tú ya lo llevas?
Este reloj es para toda la vida, te lo digo.
Para toda la vida, sí, sí.
A diferència de les relacions, el rellotge sí que és per tota la vida.
Sí, sí. I a més, amb això no va errat, perquè el meu amic Carles Fernández, el pare de l'Olivia, porta un Casio d'aquests de tota la vida, i fa 10 anys que porta un Casio, i no li ha canviat mai la pila, per tant, alguna cosa de veritat té. O sigui que amb ell doncs, va entrar en el lloc, i a més, aquest home li agrada la provocació i li agrada entrar i donar la cara, per tant, va ser jo crec que la reacció d'ell ha estat supermadura i a l'alçada del que esperàvem. Imagino que potser si li pregunten a la Clara si a la seva companya potser estaria més... Bueno, imagino que no va ser fàcil. A partir d'ara, cada cop que vagis a una discoteca i soni aquesta cançó, saber que estan parlant de tu, però escolta'm, viva los tungüis.
5 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Això és l'Hora Negra amb la Maica Navarro.
Tu no portes ni Rolex ni...
No, jo mai
ni...
vaig amb rellotges, no? Em molesta.
Jo tampoc.
Jo soc de la generació que hi ha els rellotges i ja no el mirem al telèfon mòbil.
Sí, a mi també em passa.
Aquests últims mesos, Maica, hem parlat molt d'un cas que continua ple d'interrogants. És la desaparició del jugador de rugby britànic Levi Davis. Recordem que va desaparèixer a Barcelona el 29 d'octubre sense deixar rastre. Havia arribat d'Eivissa de veure un amic i l'última cosa que se'n sap són unes imatges d'una càmera de seguretat d'un bar de la Rambla. Se'l veu sortint d'aquell bar de nit i la propera notícia és que al cap d'unes setmanes els Mossos investigaven què havia passat amb aquesta persona. Sí que van localitzar el seu passaport a l'estació de Sants. S'especulàvem si podia haver agafat un tren o no. Hi havia el passaport. El passaport va ser a Sants o a la zona marítima?
El passaport i tot va ser, el passaport va ser, es va trobar, ho va trobar algú al recinte portuari, el van donar a la policia portuària i la policia portuària el va entregar als Mossos d'Esquadra.
I recordo que la família va contractar un detectiu.
Sí, la família, que a més ha visitat la mare de manera bastant moltes vegades a Barcelona, ella entén i ha explicat, que a més és curiós, perquè cada cop que ve a Barcelona ve acompanyada d'un parell de periodistes britànics, porta la premsa amb ella. I no sé com és la relació en aquests casos amb els policies britànics. Sí, sí, mira, ahir a la nit precisament estava sopant amb el Paco Marco, amb el detectiu, que en el seu moment va ser encarregat per la família de Madeleine McCain per el tema de la desaparició de la nena, i m'explicava ahir a la nit que era un cas del que ho havia passat especial malament per la pressió indescriptible dels mitjans de comunicació britànics. Doncs bé, aquesta dona mai sempre ha assegurat que no ha tingut la resposta que ella volia dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra el que li explicaven era que era un cas complex en el sentit de que, bueno, tu tens uns tempos i aconseguir el buidatge del telèfon del Levi, a més un telèfon britànic, doncs era un tràmit que era més llarg, més dificultós, no dificultós en quant a la tècnica, sinó més, bueno, que s'havia d'esperar més temps, i sense la descàrrega d'aquest telèfon, bueno, doncs necessitaven per anar situant els últims moviments amb les últimes persones que havia parlat, etc. Al final ella va decidir posar-se en mans d'un gabinet de detectius privats, de fet de Munt, que es veu que és molt famós allà al Regne Unit, perquè bueno, ha estat contractat per personalitats, per jo escarbar en la vida privada, doncs jo què sé, els prínceps, els primers de Gales, etc, etc. Doncs bé, les conclusions d'aquest grup de detectius, que les hem conegut aquesta setmana, el Benvenuti a La Vanguardia ho explicava, és que, bueno, tot allò que ja havíem explicat aquí, que els Mossos ja en tenien coneixement, i és que el Levi passava per un moment personal complicat, també professional, unes lesions doncs l'havien apartat de la primera línia del rugby professional, i a més havia iniciat una carrera com a showman, cantant, participant de realities allà a les cadenes britàniques, que tampoc li estaven anat de tot bé. Havia sortit de l'armari i començava una altra línia, tenia molts problemes financers i devia diners a tot un seguit de personatges allà, que estem parlant bàsicament de camells, perquè era un consumidor de camells. De fet, una de les
consumidor
primeres...
de camells? No, de drogues, no?
Consumidor de drogues. És que avui estic una mica espesa, eh? De fet, una de les hipòtesis, una de les línies de treball que va fer la unitat d'investigació de... consumidors de camells.
No passa res. Ja
ara mateix he tingut la imatge de consumidor de camells.
Traurem el tall per la pena.
Ai, pobra.
No passa res. Bueno, escolta'm, aleshores, tenia molts deutes.
Una de les línies que es va mirar era, i una de les sospites era que pogués estar... Això eren els primers moments de la investigació, a Ciutat Vella, que pogués estar dins un narcopis a Ciutat Vella. I es va anar a mirar, i es va parlar amb gent de narcopisos. I no, evidentment no estava, i de fet en aquests moments no hi ha cap pista. Sí que Mossos va constatar és que no va haver-hi cap moviment d'aquestes persones a les que ell devia diners, i aquesta possibilitat de que haguessin, que era una mica estranya, a veure, no sé de quines quantitats estem parlant, però no les suficients com per provocar un viatge a Barcelona per recuperar aquests diners amb un... I aquest detectius el que diuen és que ha estat raptat.
Per qui?
Us diuen que per un grup criminal que l'ha raptat, però clar, ha raptat amb quina intenció?
Però parlen de gàngsters britànics,
sí,
no?
Sí, bueno, però jo crec que és com la traducció, un grup criminal, uns segrestadors, un delinqüents, però clar, per què? Si la família...
I no hi han demanat cap rescat, no?
Jo dic que si la família, la mare, no ha rebut cap missatge, cap, no ha interlocutat amb ningú que li hagi demanat res a canvi, doncs perquè el segresten. Perquè el segresten. I no el deixen operar, va dir, bueno, et segresto perquè em deus tants diners i me'ls tornes. No, però si ell no ha operat, no ha fet cap moviment amb la seva... Bueno, comptes bancàries, res, perquè no tenia un duro, estava fatal de pasta, o sigui... I és un cas estrany. Jo...
Recordo que la família, més enllà de contractar aquest detectiu privat, també ofereix pasta si tenen informació, no? Recompenses de... Crec que eren 11.000 euros
sí.
per qualsevol informació sobre la localització de l'Abby Davis.
I s'han rebut trucades, però cap d'aquestes trucades ha tingut cap mena de línia d'investigació coherent o... Han hagut trucades, com passa sempre, quan una recompensa, que gent que s'aprofita per intentar, doncs aconseguir els diners de la recompensa, i al final el que fan és enturbiar i embrutar les investigacions i distorsionar-les, perquè fa perdre molt de temps pistes que no són bones. És un cas estrany. La possibilitat de que s'hagués suïcidat fins i tot allà en el port. Jo, i això ho he parlat amb els investigadors, que no descarten cap mena d'hipòtesis. I si en un moment donat aquest home decidís... Ostres, dec diners, estic malament, doncs... Clar, jo no el conec, no sé com està, no sé com és ell, si és capaç de fer això. Aquí mor aquesta persona i encet una nova vida, doncs jo enrolant-me com a polissó en un vaixell del port i
marxar. No està fàcil això amb el 2023, Maica. Desaparèixer. Desaparèixer sense...
Sí, recuperem la llista de persones desaparegudes, sí, però, que no deixen rastre.
Sí, sí, però moltes perquè es mor i no es troba el cadàver o un suïcidi. Bueno,
i algunes perquè decideixen encetar una vida nova i començar a ser-ho. Sí, sí, a veure,
és més fàcil del que ens pensem, això.
Sí, sí, sí. I passa de vegades que els detectius privats o la pròpia policia, si hi ha una denúncia de la família, et troba... i tu estàs en el teu dret de dir-li, en el teu dret d'explicar-li a la policia que no doni cap mena de dada a la teva família i mantenir la teva família amb el dubte etern de no saber què ha passat. I si tu et troben i dius, sí, sí, bueno, podem comunicar a la teva família que ets viu però que no vols saber res, no, és que no vull que els comuniquis res, que continuem buscant.
I ho ara fer. Comptes amb la justícia, els has de passar igual.
Bueno, si tinguessis un, sí. Si tinguessis algun problema amb la justícia, però aquest nano no tenia cap problema, vaja, no ens consta cap mena de... No té cap causa pendent ni aquí ni allà, per tant. Però és un cas ben curiós. A més, recorda que va ser la coincidència aquesta...
Amb l'Apolo, sí, una setmana més tard de la mort a l'Apolo.
La mort
d'un altre jugador de rugby.
D'un altre jugador de rugby.
10 i 18 minuts, el cas de l'Abby Davis. Veurem com acaba. Avui, Maica, també volem fer-nos ressò de les novetats del cas que vam repassar la setmana passada. De fet, és un dels continguts més descarregats aquesta setmana al web de Catalunya Ràdio. I és el cas de la manada de Castelldefels. Recordem, 5 homes de Castelldefels que es coordinaven presumptament per cometre violacions en grup. La setmana passada vam parlar de les seves converses a través de WhatsApp del tot esfaireïdores i que us havíeu llegit de dalt a baix des de La Vanguardia.
Sí.
Algunes novetats tenim aquesta setmana. Ara mateix aquests 5 integrants, recordem, que estan tancats en presó preventiva. Tots 5 són a la mateixa presó, és a Brians 1. N'hi ha 2 que comparteixen cel·la al mòdul 4 de Can Brians.
Sí.
I els altres 3 són al mòdul 5. Què passa? Què passa? Què passa? Doncs publicava a La Vanguardia que un dels integrants d'aquesta manada vol organitzar un torneig de pàdel a la presó. Un torneig de pàdel. Clar, què passa si es troben tots 5 en un torneig de pàdel? Doncs que potser poden pactar l'estratègia judicial.
Bueno, en aquests moments cadascú té un... Les defenses estan liderades per 5 gabinets d'advocats i ja es va veure durant... És curiós, en aquestes converses, aquests missatges de WhatsApp als que feia referència i que amb el Domingo Marchén ens vam dedicar a llegir al diari, a La Vanguardia. Era curiós com demostrava aquest grup que l'única cosa que els unia era el sexe i aquesta necessitat que manifestaven d'anar buscant dones, doncs per... És que ja el terme mantenir relacions sexuals es queda petit, no li fa justícia, perquè ells entenien el sexe com una mena com de... És que em costa ubicar en paraules el que feien aquests 5 personatges. Quan van començar a saber que una de les víctimes, la víctima número 1, tenia la intenció de d'anar a denunciar-los. Aquesta fraternitat de tots cinc amb la resta del grup, perquè el grup del Kitim érem pràcticament 19 homes els que estaven allà, doncs tot allò que era fraternitat s'anava trencant i cadascú anava per la seva banda, jo com un salvament qui en pueda, acusant-se'n entre ells, buscant qui havia estat el delator, buscant qui havia, com declararien, i buscant estratègies individuals. El que passa és que, bueno, en aquests moments, com deies, estan en dos mòduls diferents i hi ha un, el que té, sembla, més llums de tots, el per caràcter, també era un dels líders d'aquesta manada, que, bueno, que vol veure's tot, o sigui, compartir un mateix espai, trobar-se tots cinc, perquè no s'han tornat a veure, no han coincidit des que es van detenir. I la manera que se li ha acudit és muntar un torneig de pàdel perquè així justificar, doncs, coincidir amb el mateix pavelló de Brians.
Es poden muntar tornejos de pàdel dins d'una presó?
Sí, bueno, tu pots muntar activitats, una altra cosa, tu ho proposes amb l'educador del poliesportiu.
El primer que necessites és una pista de pàdel.
Bueno, una de les activitats que es fa a Brians, al poliesportiu, és jugar a pàdel. Uh-huh. O sigui, a Brians hi ha un poliesportiu, o sigui, els presos... O sigui, la gent... I a més em va sorprendre perquè les reaccions a la notícia, que a més...
Quina barra que sobre que estan a la presó.
A la presó, pàdel, piscina, i què més, tal... Bueno, és que clar... A la presó estàs tancat, però fas activitats. També hi ha biblioteca, també hi ha tallers, hi ha una multitud d'activitats que has de fer. En fi, no, és que no ho trobo que estigui tan fora de lloc. O sigui, han de continuar viu. I també hi ha un menjador i en fi, fan vida. I això, a vegades ell se va córrer. Però és veritat que aquesta proposta encara no l'han fet arribar a la direcció de la presó i jo crec que tindrà poc èxit. Ens vam assabentar l'altre dia també que aquests tres que estan en el mòdul 2 venien d'un altre mòdul una mica més conflictiu i no és que rebessin cap mena d'amenaça per part dels altres interns, però començaven a saber-se qui eren i es van sentir, aquests que eren tan bravucons en el xat, van demanar a la direcció del centre un canvi de mòdul perquè tenien por.
Quan ha de començar el judici?
Uf, la instrucció encara dura. Pensa que aquest dilluns va tornar al jutjat la víctima número 1, que és aquesta noia que va decidir 6 mesos després presentar una denúncia a la comissaria de Badalona i...
T'estan trucant, sí.
En sèrio?
T'estan trucant, sí, sí.
No puc creure.
Contesta, contesta, contesta.
I si és la meva mare?
Per això.
A veure...
El que està fent aquesta persona que està trucant és no deu estar escoltant el suplement de Catalunya Ràdio, espero.
No m'havia passat mai això, no?
Sí, aquí es pot agafar o no?
És que és un número 1.
No, sí, però no cal que l'agafem ara.
No. Va tornar davant de la jutgessa la víctima número 1 i és cert que va tornar a ratificar que tot allò que va explicar al primer moment, de que l'havien obligat a practicar a determinats... L'havien obligat a mantenir sexe amb alguns membres del grup en contra de la seva voluntat, que a més l'havien gravat i havien difós aquestes imatges, ho va ratificar, però bueno, algun dels lletrats va trobar alguna mena de contradiccions. La jutgessa en el seu moment no va tenir en compte els fets d'aquesta víctima número 1 i, de fet, tot l'auto de presó està justificat per tot allò que va declarar la víctima número 2 i la víctima número 3. És un cas molt complex. D'aquí poques setmanes l'Audiència de Barcelona ja començarà a mirar les primeres peticions de llibertat dels seus lletrats. Que no ens estranyi que comencin a quedar en llibertat provisional i serà una instrucció llarga i judicialment molt, molt interessant de veure on estan aquests límits. Perquè, clar, totes les noies arriben a aquelles cases amb consentiment i algunes, amb el consentiment expressat en missatges de voler practicar sexe amb un grup. El que passa després, com demostrar...
La violència d'aquest sexe.
No és tant la violència d'aquest sexe, sinó tot allò que es va fer...
El tracte denigrant.
el tracte denigrant posterior que ells manifesten amb uns whatsapps, però clar, com demostres...
Bueno, i la vulnerabilitat d'algunes d'aquestes víctimes.
Això sí, la vulnerabilitat d'algunes d'elles i com ells en els whatsapps evidencien que van poder fer tot allò que van voler amb unes dones que en aquell moment no tenien cap mena de voluntat perquè estaven sota els efectes de l'alcohol, la droga, etc. Mm. Molt vulnerables.
4 minuts per arribar a 2:15 del matí. Maica Navarro, moltes, moltes gràcies, molta sort.
Aquesta nit vols dir,
sí,
no?
Sí, contesta el telèfon, sisplau, perquè t'han trucat. Fem una petita pausa i de seguida el suplement Oriol Pla, un dels grans noms que tenim en aquest país als escenaris, a més programat aquests dies a la Sala Beckett i a la Villarroel. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.